Sant Cugat a fons, al 91.5 FM.
Comencem el Sant Cugat a fons reduït dels dimecres després de la tertúlia política i ho fem aquesta setmana parlant d'astronomia. Joan Anton Català, benvingut.
Hola, gràcies, bon dia.
L'última secció vam començar una mica així en fred, però avui hem d'explicar que el Joan Anton Català és astrofísic, és químic quàntic, divulgador científic, col·laborador de diversos mitjans, també col·laborador habitual dels observatoris Fabra, Montsec i Ebre i també de l'Observatori del Teide. Ha escrit diversos llibres sobre la divulgació científica. Per tant, no és estrany que s'expliqui tan bé. I avui volem parlar d'un dels protagonistes de l'últim mes en astronomia. És el que fem en aquesta secció, aprofitar l'actualitat astronòmica per explicar-la una mica millor i donar-li una mica més de profunditat. I volem parlar d'un follet.
Exacte, un follet que seria la traducció del nom anglès, que és The Goblin, que és un planeta nan que es va anunciar fa relativament molt poquet la seva descoberta. De fet, la seva descoberta es va produir el 2015. I a més es va produir a prop de la data de Halloween, per això el nom, no? The Goblin, que es traduïa com el duende, el follet. Però no es va anunciar fins fa molt poquet, perquè el que volien els astrònoms és certificar, assegurar-se de que realment allò que havien captat els seus telescopis, les seves fotografies, era un objecte del nostre sistema solar, del que s'anomenen objectes transneptunians. Vol dir un objecte que la seva òrbita el porta més enllà, més allunyat de Neptú, i dels quals en coneixem molts. Però ara explicarem per què aquest és especial, diríem.
I en aquest sentit, és habitual que es descobreixi una cosa un any i es faci públic 3 anys després?
Sí, és bastant freqüent, potser no en aquest tipus de descobertes d'objectes, que acostumen a ser, el període no acostuma a ser tan llarg, però en altre tipus de descobertes sí és freqüent que els astrònoms vulguin certificar, per exemple, en aquest cas, vulguin recórrer a fotografies anteriors, vulguin calcular òrbites, això per assegurar del que es tracta, no? Que es tracta d'un objecte del nostre sistema solar, perquè, com ara explicarem, aquest objecte és molt rellevant. Llavors, aquests astrònoms volien assegurar-se perfectament.
És, per tant, un planeta nan, com deies, més lluny de l'òrbita de Neptú,
correcte,
on, de fet, hi ha molts objectes, entre ells Plutó, per cert, pobret, que va perdre la condició de planeta fa poc. Mm-hmm. Per què és important el Goblin enfront d'altres objectes que s'han descobert?
Val. La qüestió és que, com bé deies, hem descobert molts objectes en aquesta zona més enllà de Neptú. El que el fa especial en aquest Goblin, aquest duende, follet, és que la seva òrbita presenta unes inclinacions, unes configuracions que fan sospitar que pugui haver rebut la interacció gravitatòria d'un novè planeta al nostre sistema solar. Clar, això se suma a la teoria del novè planeta que ja existia, perquè aquest, el Goblin, no seria l'únic objecte que està patint aquestes suposades pertorbacions. Ja n'hem descobert altres. I aquest el que fa és confirmar, tornar a portar damunt de la taula aquesta hipòtesi de que en el nostre sistema solar hi podria orbitar un novè planeta més enllà de Neptú, que seria de categoria real de planeta, vol dir un objecte gran, amb tots els ets i uts per ser categoritzat com a planeta. Però això és una hipòtesi, no s'ha pogut encara demostrar.
O sigui, d'alguna manera, perquè ens ho puguem imaginar, si fem aquesta... Tots és difícil imaginar-se com és el sistema solar,
sí,
però podríem dir que fins ara veiem objectes clarament definits, en el qual hi podríem afegir Plutó, i sabem que al final hi ha uns objectes que orbiten reben interaccions gravitatòries d'una ombra que no sabem, no tenim cap confirmació que és allà, no?
Exacte, això mateix. De fet, el planeta mateix Neptú va ser descobert per uns astrònoms que van veure que Urà tenia unes petites pertorbacions a la seva òrbita, van calcular que segurament hi havia un planeta i aquest va ser el primer planeta que es va descobrir, Neptú, que es va descobrir com a conseqüència de suposar que hi havia interaccions. Aquí passaria el mateix. Més enllà de Neptú hi ha milers d'objectes i encara més enllà d'aquests objectes hi ha bilions d'objectes més petits que serien, per exemple, la font de cometes que rebem. El nostre sistema solar és molt caòtic en aquestes fases o en aquestes zones més externes. Clar, per ser categoritzat com a planeta, per això van degradar a Plutó, has de complir 3 condicions avui en dia. Has d'orbitar al voltant del Sol, lògicament, has de ser rodó, la qual cosa no és una tonteria, no és només un caprici, sinó que rodó vol dir que ja per tant tens una dimensió suficient com perquè la teva gravetat sigui tan potent que t'hagi fet rodó. Per tant, ja descarta molts objectes irregulars, petits, de forma irregular. I la tercera, que aquesta és la que va provocar que Plutó, algú decidís, els astrònoms, diríem, decidissin degradar-lo, és que has d'haver netejat als voltants de la teva òrbita d'altres objectes. És a dir, has d'estar clarament regnant la teva òrbita sense que hi hagi objectes al teu voltant que et puguin fer la competència. Això a Plutó el va degradar, i el nou planeta aquest que hipotetzem seria un planeta de debò, vol dir, seria un planeta que hauria netejat la seva òrbita, que seria relativament gran i rodó, i que orbitaria al voltant del Sol.
Però llavors, si nosaltres pensem així de primeres, en netejar l'òrbita, llavors les llunes què són?
Clar, això són satèl·lits. Les llunes no orbiten el Sol, orbiten un altre planeta. Vale? Per exemple, la nostra lluna orbita la Terra, en canvi la Terra orbita el Sol. Això és el que diferenciaria una lluna o un satèl·lit d'un planeta. Una de les condicions, com et deia, és un planeta ha d'orbitar el Sol directament. I per tant, en coneixem 8 al nostre sistema solar. Jo n'havia estudiat 9, com deia abans, que era Plutó. Què passa? Que es van començar a descobrir tots aquests objectes, com el fullet, que orbiten a les zones aquestes transneptunianes, on orbita també Plutó. Primer van ser 2 objectes, després 10, després 20, després 100, i arriba un moment que els astrònoms es van preguntar què hem de fer ara, canviar els llibres de text i fer els estudiar els escolars 80 noms o 100 noms de planetes del sistema solar, i van haver d'arribar a aquest compromís, que ha estat molt discutit i que ara torna a ser discutit perquè hi ha científics que reclamen que es torni a acceptar Plutó com a planeta, que van haver de marcar aquesta frontera absolutament artificial. A Plutó li és absolutament igual.
És arbitrari, sí, sí, com totes aquesta mena de fronteres.
Exacte, no? I vam dir, o van dir, doncs mira, ha de ser orbital al voltant del Sol, ha de ser rodó, i a més ha d'haver netejat la seva òrbita, cosa que Plutó no compleix aquesta darrera condició.
Perquè si ets prou gran i prou massiu com per en la teva òrbita, se suposa que res més orbita allà.
Clar, hauràs escombrat al llarg de milions d'anys, hauràs anat escombrant i empassant-te objectes menors, o convertir-los en lluna, o directament empassar-los, i hauràs netejat tota aquesta zona propera, no és la zona sinó propera. Plutó comparteix tota aquesta regió, com dèiem, amb centenars, segurament milers, d'objectes de mides més petits, algun similar. The Goblin, el fullet, seria un d'aquests objectes. Calculem que només té 300 quilòmetres de diàmetre, per tant, és relativament petit en el món aquest dels objectes transneptunians, que estaria molt més allunyat que Plutó. De fet, el seu any calculem que trigaria a envoltar el Sol 32.000 anys dels nostres.
I quants anys fa que s'hauria format?
Entenem que s'hauria format al primer instant de la formació del mateix sistema solar. A diferència dels planetes que estan a prop del Sol, que també es van formar molt d'hora, però que van rebre impactes, han estat molt transformats, perquè, lògicament, com més a dins del sistema solar ets, com més a prop del Sol, més impactes has rebut, perquè l'atracció gravitatòria del Sol ha portat cap a dins cometes i asteroides. En canvi, els objectes que es van formar més allunyats del Sol, pensem que són molt poc processats, que són molt originals, que han rebut molt poca interacció, la qual cosa fa que el seu estudi sigui essencial, sigui molt important per nosaltres per poder entendre com era el sistema solar quan era petit. Per això llancem sondes a asteroides o a cometes, no només per estudiar aquest tipus d'objectes des del punt de vista de com funcionen, sinó també per entendre com eren aquests primers instants fa 4.500 milions d'anys el nostre sistema solar.
Per tant, ara et faré calcular una mica una matracada, però quants anys de Goblin han passat des de que es va formar?
Hola! Això seria un bon càlcul. Mira, hauríem de dividir, cosa que no faré, uns 4.500 milions d'anys se'ls haurien de dividir per 32.000 anys. I això és les voltes, els anys que hauria tingut el Duende si no hagués patit cap altra interacció des de que es va formar el sistema solar. Per tant, això són moltíssimes...
Per tant, els nostres oients, si ho volen saber, han de dividir 45.000 milions d'anys...
4.500.
Ah, 4.500.
Milions d'anys, aproximadament, dividit entre 32.000. Els hi sortirà una xifra esgarrifosament gran, que serien les voltes que hauria donat el fullet si no hagués interaccionat amb ningú des de que es va formar.
Però que són moltes menys que les que ha fet la Terra.
Són 32.000 menys.
Exacte.
Són exactament 32.000 menys voltes de les que ha fet la Terra.
Per tant, és un càlcul així, que a vegades l'astronomia ens dona xifres que són impossibles d'imaginar per a una persona que vivim aquí.
Clar.
A vegades hi ha gent que em diu, ostres, jo quan parlo d'astronomia, quan parlo d'univers, quan veig aquests documentals, a vegades em sento tan petit, tan poca cosa, tan casual, que em fa com... que no li agrada, no?
Yeah. Això m'ho diuen molt, molt sovint, i jo, en canvi, dic... jo penso que és justament el contrari, no? L'enorme paradoxa de la humilitat, d'aquest sentiment de no som res, d'un punt al meitat de no res, i en canvi aquí som, no? La fortuna que tenim d'estar vius, la fortuna que tenim de participar en aquest experiment de la natura i que en un raconet del cosmos que si algú l'esborrés ningú el notaria a faltar, estem nosaltres. Llavors és aquesta paradoxa, no? És la humilitat però al mateix temps l'orgull, no? De dir, ostres...
Som un miracle.
Exacte, sí, sí.
Literalment.
Textualment, sí, sí.
Doncs dèiem, com és aquest planeta de prop, el Goblin?
Val, el Goblin, no sabem com és de prop perquè tot el que tenim ara són observacions en remot, de fet... un puntet de llum del qual hem pogut detectar el seu moviment i això el que hem calculat és que deu tenir més o menys uns 300 quilòmetres de diàmetre, hem pogut calcular la seva òrbita, és una òrbita que quan més a prop del Sol està, tot i això encara està 65 vegades més lluny del Sol que nosaltres, i això és quan ell està més a prop, en una òrbita molt elongada, molt elíptica, molt en forma d'ou, que el portaria a regions molt allunyades, a 2.000 vegades més allunyat del Sol, quan més lluny és, més allunyat del Sol que nosaltres. I hem pogut calcular el seu any, aquests 32.000 anys que et deia terrestres, que serien el que ell trigaria en un tomb. Això és tot el que sabem. També sabem la inclinació de la seva òrbita, sabem altres paràmetres orbitals, que són justament els que ens han fet sospitar que la configuració aquesta d'òrbita que té, com està orientada, és el producte d'una interacció amb un cos molt més gran, que seria aquest nou planeta o el Planet X que en diuen, que alguns científics defensen que existeix i que s'està buscant intensament, però que encara no s'ha trobat i és possible que no existeixi.
Estan, per tant, buscant literalment en el buit, a veure si...
Exacte.
Si... Perquè els nostres oients es facin una idea, o sigui, sabem aquestes coses i com les sabem? És a dir, quina mena d'instruments o a partir de quines observacions s'han basat els...
Molt bé.
Els científics per descobrir-ho.
Fixa't, al segle XVIII, XIX, començaments del XX, o fins ben entrat al XX, els astrònoms s'observaven. És a dir, tu posaves a l'ull en un telescopi i així és com es descobrien cometes o asteroides en base a veure moviments. S'apuntaven a la configuració de les estrelles, intentaven veure d'un dia per l'altre si alguna d'elles s'havia mogut, la qual cosa significava que era un objecte relativament proper. Avui en dia tot això es fa robotitzadament. Avui hi ha telescopis, molts d'ells, o els principals d'ells estan a Hawaii, són telescopis robotitzats, per tant, sense intervenció humana, que cada nit fan la tira de fotografies, d'imatges, de regions molt grans del cel, i automàticament els ordinadors comparen aquestes fotografies amb fotografies de la mateixa regió fetes una nit o dos o tres nits abans i detecten moviments. Aquests moviments donen l'alarma a astrònoms, que són els que realment es miren aquells moviments, se'n donen compte que aquell punt de llum s'ha desplaçat i a partir de tres observacions poden començar a calcular coses, poden començar a calcular la distància a la que està, quan triguen a envoltar el Sol, etc. I allà és quan tenen la certificació de que és un objecte del nostre sistema solar i més o menys quin tipus d'objecte és, si pot ser un planeta nan, o pot ser un asteroide o pot ser un cometa. Per tant, aquesta és la seqüència. Robotitzat, fotografies, comparació per ordinador, alarma, candidats a ser quelcom. Alguns d'ells ja hauran estat descoberts, són objectes que ja coneixem perfectament, que són cometes, estrelles que coneixem, i a partir d'allà els astrònoms criben, filtren i analitzen aquell puntet que realment pot ser alguna cosa.
I en aquest sentit, quan parlem a vegades, quan es parla amb físics teòrics també, que per exemple et parlen de coses que hi haurien, que segons els càlculs hi haurien de ser, però que clar, evidentment, com que no es pot observar, en aquest cas també a vegades es dona alguna validesa a aquesta mena de teories que no s'han observat.
Sí, a veure, nosaltres podem detectar, només pots detectar experimentalment, és l'única forma que pots tenir evidència de que quelcom existeix, no? Però sí que és veritat que tu ho pots teoritzar, seria el cas aquest del planeta novè, no? Que no l'hem encara detectat, però hi ha indicis o pistes que podrien fer sospitar que existeix. Això ha passat moltes vegades en ciència i seguirà passant. La teoria de la relativitat d'Einstein, que ens explica com funciona la gravetat, que ens explica com transcorre el temps i que el temps transcorre diferent avui entre tu i jo aquí que si estéssim a la Lluna o que si estéssim viatjant per l'espai, doncs tot això ell ho va teoritzar absolutament. Ell no va fer mai cap experiment. Era paper i llapis i la ment brillant d'aquest home, no? Igual que Stephen Hawking. Stephen Hawking va dir que el seu hàndicap, la seva malaltia, justament va ser una gran ajut per ell perquè li impedia fer experiments i, per tant, el concentrava només en l'única cosa que podia fer, que era pensar. Què passa? Que després necessitem els astrònoms o els científics que són experimentals, que agafen aquestes hipòtesis, que encara són hipòtesi, i intenten trobar evidències, fer observacions i trobar evidències que comprovin que realment aquella hipòtesi és veritat i llavors és quan es converteix en teoria de debò. Llavors tenim com les dues famílies, no? Els científics més experimentals, els que observen entre cometes, perquè ja t'he dit que no, ja no es posa l'ull, però els que fan experiments, els que intenten trobar evidències, i els teòrics, els que intenten teoritzar, i la seva arma és un paper i un llapis, avui és un ordinador, però antigament era un paper i un llapis.
I tornant a, per acabar, aquest Goblin, nom científic del qual és 2015 TG387, que no
Correcte.
Sé aquesta nomenclatura d'on surt.
El 2015 és l'any de descoberta i les sigles de Goblin, TG és de Goblin i 315 és un ordre de catàleg.
Perfecte, doncs aquesta ja sabem d'on surten els noms científics dels planetes. Que, és un objecte transneptunià, què sabem que hi ha més enllà? És a dir, com ens ho podem imaginar? Perquè, esclar, nosaltres als llibres de text hem vist dibuixadets, els alineadets, els planetes, cadascun amb la seva... Però més enllà, què és? És un caos de pedrotes?
Sí, seria un caos de pedrotes. El que passa que aquest caos seria com un caos ja bastant més endreçadet del que va ser el començament del sistema solar. El començament del sistema solar era de debò un caos. Era com una taula de billar plena de boles, totes xocaven contra totes, i els supervivents d'aquestes cataclismes són els que avui coneixem com a planetes. La Terra és un supervivent, igual com a Júpiter o Venus o Mercuri, que es van empassar tots els altres objectes que competien amb ells per créixer i van quedar ells com a supervivents. Això que ha passat en l'interior del sistema solar, que ens ha quedat així com molt endreçadet, a l'exterior del sistema solar no està tan endreçadet. Llavors hi ha això, milers d'objectes petits o bilions d'objectes encara més petits, molt més allunyats encara que el fullet, que estan com en un núvol voltant el sistema solar, molt allunyats del Sol. És increïble que en aquestes distàncies la gravetat encara funcioni, és a dir, que encara estiguin sota el poder d'atracció del Sol i estan allà ocupant aquest espai. Què passa? També la gent s'ho imagina com, ah, per tant, són núvols d'objectes, no? No, perquè l'espai és tan enorme, com més ens allunyem de la Terra, hi ha molt més espai en tres dimensions, que tot i haver-hi bilions d'objectes, estan tan separats entre ells que una nau pràcticament podria passar, o sense el pràcticament, podria passar entremig amb una probabilitat ínfima de xocar contra qualsevol d'aquests objectes, perquè és això, no? El radi, la distància a la que estan és tan immens, el volum d'espai és tan immens, que tot i haver-hi molts, estan molt separats uns sense els altres. Per tant, no és un núvol allò, com ens podríem imaginar de les pel·lis, no? Que hi ha una nau que travessa un camp d'asteroides.
Sí,
no, això no existeix. És a dir, fins i tot el cinturó d'asteroides que tenim entre Mart i Júpiter, que està molt poblat per asteroides, la probabilitat d'impacte és mínima.
A vegades quan veiem la ciència-ficció sempre ens dona a vegades males pistes, no?
Exacte.
Per imaginar com és aquest sistema solar i com funcionarien els viatges a través de l'espai, que això sempre és més complicat. Joan Anton Català, moltíssimes gràcies.
No, gràcies a vosaltres.
Per una altra vegada, per aquesta explicació tan didàctica, per entendre una mica aquest nou veí que tenim al sistema solar, que ja hi era, però que sabem que ara que hi és, i tornarem a parlar a la següent secció, a veure què ens depara les novetats astronòmiques.
Amb molt de gust, Albert.
Que vagi bé.
Gràcies.